Benvinguts teatreres i teatrers sabadellencs un dimecres més i en portem 101 a l'Amunt al Taló. Heu pogut superar les festes nadalenques, entrem en el període de rebaixes. Però les propostes i l'activitat de teatre de la nostra ciutat no està pas de rebaixes i, com sempre, en aquest programa us ho volem explicar. I a tot l'equip que ho fa possible està integrat per Laura Lozano, la coordinació, Elvira Frank, Cristina Figueres, Irene Garrido, Bernat Pareja, Eloi Garcia, Adrià Garcia, Marc Soler, Marcel Castillejo, Francesc Rocamora i qui us parla, Jaume Pont. I el nostre supertècnic, Roger Benet, i acompanyant-lo en pràctiques, Genís Vega. I els continguts del programa d'avui són els següents.
Amunt al Taló.
Després de repassar la cartellera teatral de la ciutat a la platea indiscreta, parlarem de l'obra que s'està representant a la bàscula, La Fuita. Tot seguit anirem a veure com respon el públic als pastorets del Teatre Sant Vicenç amb l'Adrià Garcia. I també avui tindrem el moment més plàcid del programa en el que tocarà escoltar radioteatre. Avui un fragment, o diversos fragments, més ben dit, de l'obra Tocar Mare, un text de l'autor d'una autora catalana contemporània de la secció Recordant els clàssics. I acabarem, com sempre, amb Teatre de Franc, en què l'Elvira ens comentarà les obres que ha anat a veure aquesta setmana. I amb tots aquests continguts, comencem el segon programa del 2019.
Amunt al Taló. Passió pel teatre sabadellenc. La platea indiscreta.
Ja sabeu que el programa sempre el comencem fent un repàs a la cartellera teatral de la setmana, asseient-nos a la platea indiscreta. Passa que avui ens assentem sols perquè el Bernat no ha vingut, perquè està encara de vacances i ens ha enviat, això sí, tot el llistat de les obres que representen que representaran aquest cap de setmana. Però començarem pel Teatre Sant Vicenç, que continuen la doble combinació de teatre per adults i teatre familiar, amb els divendres i dissabtes a les 10 de la nit, amb l'obra La Comèdia Estat de Xoc, i els diumenges, i en aquest cas també el dissabte, a la tarda, a 6:15 de la tarda, amb els Pastorets. La Faràndula també representa els Pastorets dissabte i diumenge a les 6 de la tarda, que són les darreres funcions d'aquesta temporada. I el Teatre del Sol continuen amb La Cantant Calba el dissabte i el diumenge a 9:15 del vespre, i el Joseph el diumenge, només una única representació, el diumenge a les 6 de la tarda. I fins aquí la platea indiscreta d'avui amb el repàs a la cartellera teatral. Continuem amb el programa.
Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. L'entrevista.
Un exconseller que han enxampat amb les mans a la massa de la corrupció està ben decidit a suïcidar-se, però com que allò que pugui anar malament i anirà pitjor, entra en escena un insistent comercial a domicili i també una prostituta que xerra massa, a més d'un xoriço amb intencions assassines i d'un avi que no està tan xacrós com sembla. Tota aquesta situació és la que ens planteja Jordi Galzeran, el dramaturg català amb més projecció dels darrers temps, a la comèdia Fuita. I la Bàscula Teatre ha escollit aquesta obra per representar-la durant aquestes festes de Nadal, fins al darrer diumenge de gener. I nosaltres hem convidat, perquè ens en vinguin a parlar, al nostre estudi a l'Elisenda Gutés. Bon vespre, Elisenda.
Hola, bon vespre.
El Josep Maria Romance, bon vespre.
Hola, bon vespre.
Que són dos dels intèrprets de La Fuita. I el Carles Tricuera, bon vespre, Carles.
Hola, bona tarda. Jo és que sempre vaig tard.
Exacte, molt bé. Bueno, de fet, aquesta hora és aquesta, són les 8 del vespre, que és aquesta mena d'hora, sí. que no saps ben bé si és vespre, si és nit, si és tarda, és una hora així una mica rara. Que a més surts a La Fuita, però a més també dirigeixes...
Jo surto a La Fuita i intento dirigir.
La intentes dirigir.
Sí. Però hi surto.
Perquè La Fuita s'ha de dir que és una obra complicada. O sigui, de situacions complicades d'intentar representar, no?
Sí, sí.
Això que explicàvem, tots aquests personatges
sí,
que van apareixent.
Sí, sí, és una mena de... Vol ser un vodevil, però no ho és. I crec que és la gràcia que té, que sense ser un vodevil té tots els ingredients de vodevil.
Perquè els personatges que van sortint són realment molt estripats?
Sí, ho són. No, ho podríem... són. No són el que són. O sigui, sí. Tu veus un personatge que realment no és aquell. Quan, a mesura que va transcorrint l'escena, veus que potser aquell personatge no és allò que aparenta ser. Saps? I tot va així.
És que no es pot explicar més, perquè si no...
És que si no, esclar...
S'explica ja.
Tot.
Ja.
És com dir que l'assassí és el majordom, saps?
Ja. Perquè sí. És veritat que al final el Jordi Galceran, a més vosaltres ja, amb el Josep Maria, ja porteu, ja treballat una mica el Galceran, no?
Sí,
perquè
amb el
crèdit...
Som ja, amics ja amb el Galceran.
Ja som amics gairebé. Sí. Té aquests moments de girs inesperats, no?
Sí, és la seva característica, i per això ens agrada. Sí.
Per tant, per això heu escollit La Fuita per fer-la per Nadal,
exacte,
no?
Sí, sí.
Havíeu vist les anteriors produccions que havien fet de La Fuita? Perquè la van fer al Teatre del Sol, a part de que l'havien fet al Paco Mir, també, que van venir a fer-la aquí als Jardinets de la Caixa. Fa temps, no sé si havíeu vist també altres...
Jo només he vist la del Teatre del Sol, protagonitzava en Carles Prats, en Núria Roca, etc. No?
I us ha servit una mica per inspirar-vos o agafar alguna idea d'aquestes versions?
Vaja, jo crec que sí, però de tota manera no ens agrada agafar idees d'altres. Ens agrada crear la nostra pròpia manera de ser, no?
Perquè en el fons, què creieu que explica, sense entrar en els detalls de la història i dels girs inesperats, què creieu que vol explicar el Galceran en aquesta obra, La Fuita?
Va. Suposo que en una debilitat emocional tots som molt vulnerables a ser... o estafats o ser abduïts per no sé, una secta o
algun comercial que et vulgui diguem-ne engatillar alguna cosa, no?
Exacte, jo suposo que el missatge principal és la feblesa emocional de quan estàs molt fotut, que ets trencadís, et desmuntes per qualsevol cosa.
I creieu que les situacions que es creen a La Fuita són creïbles, Josep Maria?
Home, potser sí. És que tots els personatges que surten tenen alguna cosa que amagar, no? No és una... vull dir... no és el que semblen, cap d'ells, no? I cada escena, doncs, que fem de les quatre que hi ha, doncs, el públic doncs es sorprèn, perquè és completament diferent. Canvia completament la, com et diria, el que havies pensat fins aleshores, tu tergiversa tot, no? Sí, penso que és així. Et sorprèn molt fins a l'últim, o sigui, si un espectador, per exemple, arriba un minut tard, probablement no sàpiga de què va l'obra, i si marxa un minut abans, no sap com acaba, perquè l'últim segon de l'obra és crucial per saber doncs com acaba l'obra. Sí.
I quins personatges interpreteu vosaltres, Elisenda?
Jo faig de prostituta. Em dic Yolanda i a priori és el paper que faig. Ja no ho puc explicar més.
No vas explicar més. Hasta ahí puedo leer.
Exacte.
Sí. I jo sóc l'Isidre Galí, que és un polític, conseller de la Generalitat, una mica corrupte. I també fins aquí puc dir alguna cosa.
I jo sóc un sicari, un assassí a sou, que em lloguen perquè vagi a matar algú. I fins aquí puc llegir.
No podeu explicar més. I com heu enfocat tot a nivell d'interpretació tots aquests canvis de que fan els vostres personatges? Us ha costat molt de preparar-ho, Elisenda?
No, però sí que ens ha fet pensar molt en com havíem d'anar creant aquests personatges, sobretot per diferenciar-los. Hi ha un moment que sí que es veu que no som el que aprenem i has de... mostrar un paper diferent, has d'interpretar dos tipus de papers. Llavors, doncs, a còpia d'anar assajant, i vas trobant detallets, matisos, i vas construint el paper. Jo, en canvi, no l'havia vist, l'obra, en el Teatre del Sol, i també m'ha estat bé perquè ho he anat construint des de zero, sense cap referència. Les indicacions del director, això sí, però a partir d'aquí ho hem anat amollant a mida.
I en el teu cas, Josep Maria, que en el fons és el protagonista de l'obra, perquè és sí. el conseller que li toca rebre sí. totes sí. les, sí, tots clar, els personatges clar, i les garrotades que clar, li van sortint.
Clar, quan parles del polític corrupte, doncs d'entrada doncs et fa una mica allò, ostres, un polític corrupte, no? I això, que està, aquesta obra està escrita de l'any 94, vull dir, han passat molts anys, però és molt actual, no? Però li agafa cert carinyo perquè és un corrupte, però s'ha deixat portar, no?, per la inèrcia de la corrupció, i després aleshores és com molt manejable, molt humà, es deixa portar per totes les circumstàncies de l'obra, no? I fins i tot al final el públic li agafa cert carinyo perquè en el fons potser és el menys dolent de l'obra, no? I yeah. sí. I és un paper, un personatge molt, molt, molt agraït, molt, molt maco d'interpretar, i a mi m'ha... O sigui, m'ha costat per una banda fer-lo, però per l'altra banda, com et diria, m'he sentit molt, molt, gràcies a la direcció del Carles, com molt, molt, com et diria, dins del personatge, no? Me l'he sentit molt meu.
Perquè creus que justament seria el personatge que té menys cops amagats respecte als altres?
Sí, potser sí.
En el fons?
Sí, potser sí. És el personatge més
transparent, sí, diguem-ne.
Més transparent, més sí. bondadós, més... es creu tot, és un personatge que el públic, penso que s'identifica amb el personatge. De tots els 5 personatges que hi ha a l'obra, penso que és el més... el que té, el públic s'identificarà més amb ell.
I en el teu cas, Carles, digues.
D'alguna manera, jo crec que el personatge del polític és l'únic personatge que no fa teatre dins del teatre.
Ja. Yeah.
Tots la resta de personatges fan teatre dins del teatre. I ja està aquí poder leer, yeah, clar. Yeah, yeah.
I Carles, vosaltres que heu preparat el crèdit fa sí, cosa d'un any, sí, no? Més o menys, que heu estat amb el... Amb el hi ha molta diferència entre la fuita i el crèdit? Hi veieu moltes diferències o moltes semblances? No sé.
Jo diria que diferències hi ha moltes. Esclar, el crèdit només són 2 personatges i és cosa d'un altre dos, no? El Josep Maria de mi, en aquest cas, que ens ho havíem de venir... A veure, les obres del Garcilan jo crec que tenen això, que tu les llegeixes, llegides, te les pots fer com vulguis, i li pots posar el teu matís, no? I els gags que fem aquí, en Fuita, per exemple, els hem anat descobrint nosaltres, no copiant-los del Teatre del Sol, de l'interpretació que vam veure amb Carles Prats o amb la Núria Roca o amb altra cosa que hagi pogut veure, sinó els hem creat nosaltres mateixos assajant, no? Mm-hmm. Jo crec que amb el crèdit també, el Josep Maria i jo vam fer el mateix. És el segell que el feran. Ell escriu l'obra i el text és tan bo i és tan ric que l'actor hi trobarà la seva, es trobarà amb la seva salsa, amb el seu estil. Mm-hmm. Crec, no ho sé.
I Josep Maria, tu també creus així, amb sí, haver fet també sí, el crèdit?
Sí, exactament el mateix que ha dit el Carles. El crèdit era un... Clar, tenies una responsabilitat molt, molt gran, perquè al ser 2 personatges, 2 actors només, que fèiem 2 personatges, doncs aleshores hi havia una connexió entre el Carles i jo que era molt potent, no? I llavors va arribar un moment que bueno, ja fluïa tot. I en aquesta... m'he sentit com més arropat, o sigui, no dic que sigui més fàcil de fer el personatge perquè hi ha més actors, no? Però sí, d'alguna manera, com et diria, és que és una mica difícil d'explicar, però sí que és veritat que entre tots hem fet una pinya tan gran que a l'hora d'assajar estàvem acostumats a fer-ho ell, el Carles i jo sols, i ara, doncs, no ho sé, doncs ha anat tot més... com et diria, més... No, és que no sé quina paraula utilitzar.
No estàveu tan sols sí, davant del perill, no? Sí, el fet d'haver-hi més situacions
sí,
així,
sí,
no?
Sí, i ens hem recolzat moltíssim, tot i que el Carles ens ha dirigit molt bé, però les escenes que sortia ell i que no estava, que ell estava dalt de l'escenari, tots hem posat una miqueta el nostre granet, no? I llavors, bueno, ha arribat un moment, avui mateix, per exemple, vam estrenar el dia 25 i el Carles, doncs, m'ha fet un comentari de escolta, penso que aquesta coseta que fas allà hauries de fer-la d'aquesta manera, vull dir, ens anem ajudant, jo suposo que anirem creixent a mica en mica, com va passar amb el crèdit la vam fer 28 vegades I de la primera a l'última, doncs, vam créixer molt, vam aprendre molt l'un de l'altre i aquí passa exactament el mateix, em sembla.
I Josep Maria, parlant del teu personatge, que és això, que és un polític, sí. Creieu que aquesta obra, perquè llegint una mica sobre l'obra per internet, parlàvem que és una crítica al poder, també? I el teu personatge és un polític i que parla, doncs, de...
Sí, potser pot semblar, quan llegeixes això que acabes de llegir abans, que has dit, ho sembla, però jo em sembla que va més enllà. És que al polític li agafes un carinyo, no? Perquè en el fons és una víctima de tot el que passa.
O sigui, exacte, el poder la pot tenir, sí, també
exacte,
el té...
Sí.
És una víctima del poder, potser també, o d'un...
Sí, no? una víctima del poder i d'altres coses, d'altres factors que
l'envolten. Que aparegui la seva vida, que aparentment no té cap poder, però resulta que el té tot.
I aleshores també es deixa portar una mica, allò que diem, la corrupció comença perquè, vull dir, estàs ficat en aquest món i no trobes que és una cosa normal fer una cosa com que algú, doncs, pues, et faci un xalet, bueno, t'ajudi a construir-te un xalet o qualsevol altra cosa, doncs, o t'ajuda i llavors, vull dir, no ho trobes dolent, no ho trobes, bueno...
No passa res, hem d'explicar, sí. És que el Carles feia aquí una, sí, cara, home, heu desvetllat
una miqueta, vull dir.
No passa res, no, sí, passa res. Si no el públic, d'aquesta manera, sí, vull dir, el públic... No expliquem els girs inesperats dels personatges, però això del xalet és
els primers 5 minuts d'obra, no? I com que tothom ho fa, doncs jo no ho trobo dolent, perquè jo sempre ho he vist fer així i tots els que m'envolten ho fan, doncs com que m'envolten, doncs com que també ho fan, doncs jo ho trobo normal, no? És una cosa normal. I llavors, clar, se n'adona després que no, que no està bé, no? I li fan veure que no està bé. Però potser que li fa veure que no està bé, potser busca quelcom amagat per treure'n alguna cosa.
I per acabar de parlar de la fuita, què creieu que de fet el públic ja us ha vingut a veure, bé, ja ha vingut aquestes representacions que porteu fent, què creieu que és el que més atrau al públic de la fuita, almenys de les opinions que hagin sortit als espectadors que us han vingut a veure, què creieu que és el que més, la sensació vosaltres que us fa del que més pot atraure al públic de la fuita, el fet de ser una comèdia?
El públic queda molt sorprès, sí. I en el fons el que ens agrada quan anem al teatre o al cinema és que ens sorprenguin, sí. I és, amb això, amb la fuita s'aconsegueix, sí, sorprendre l'espectador fins l'últim moment. Llavors, és clar, els comentaris han sigut de això no m'ho esperava, sí. I realment, com que la gent se sent sorpresa, doncs això, sí, ho valoren molt.
Jo crec que és una comèdia, però que també té intriga. O sigui, cada està dividida en quatre escenes i cada escena, doncs, acaba d'una manera que quan comença la següent, l'espectador cada vegada, de la 1 a la 2, per exemple, se sorprèn, de la 2 a la 3 també, sempre queda, inclús se sorprèn, ja t'ho he dit abans, fins i tot a l'últim segon de l'obra. O sigui, és una comèdia, la gent s'ho passarà molt bé, riurà, s'ho passarà... jo crec que és un moment per oblidar-te dels problemes que tens i tal, perquè t'ho passaràs molt bé, però a més és que et sorprendrà... Cada escena és diferent a l'altra, sí.
I a més que la fem a la bàscula, i la bàscula, tot el que fem és solvència contrastada, complim sempre.
I tant, sí.
El sol fet de fer-ho a la bàscula, la gent ve.
No, i això, ja, Carles, parlant de la bàscula, ara que vereu aquesta obra a finals de gener, quines propostes teniu de cara, doncs, a partir del mes de febrer?
No, el mes de febrer reposarem una altra obra que tu saps que la bàscula, a part de la companyia aquesta que estem fent ara, que
som la companyia pròpia de la bàscula,
som,
no?
La companyia pròpia de la bàscula i tenim també el grup Tatxa, sí. I també tenim un altre grup que es diu Escènics, formació de creació artística, sí. Fan musicals.
Faran Hamlet.
Faran Hamlet, exacte, farem Hamlet. A partir del mes de febrer...
Hamlet, que recordem, que per qui no ho conegui, que sí, el mes de juny ja es va fer com un final de curs,
Hamlet,
que va ser
musical,
un èxit espectacular,
Hamlet,
que
musical,
jo no l'he pogut veure, i però me n'han parlat excel·lentment, i aviam si ara puc anar a veure...
Que vingueu, tu i tot l'equip de la ràdio, perquè val molt la pena. És Hamlet en musical, i a més la podem anunciar amb lletres majúscules, perquè no tenim problemes de drets d'autors ni raó, perquè la música és pròpia nostra, de la gent d'escènics, dels músics, de l'Adrià d'escènics,
és una creació totalment
pròpia. És una creació i el text està lliure de, i exempt de, de drets d'autors, perquè és un Hamlet. Vol dir que...
Per tant, el mes de febrer, a la bàscula, tindrem Hamlet, grup de teatre escènics.
I és un muntatge que val molt la pena i tothom que l'ha vist s'ha quedat bocabadat.
Sí. M'han arribat molt aquestes referències. No l'he vista, però m'han arribat molt aquestes referències. Per tant, per sorprendre's, per riure, de moment, aquest mes de gener,
de moment,
no us podeu perdre la fuita, per riure molt, per sorprendre-us, sí. I per tant, a tots els nostres oients els hi recomanem que la vagin a veure tots els divendres, dissabtes i diumenges, els divendres i dissabtes a les 9 de la nit i els diumenges a 6:45 de la tarda.
Exacte.
D'acord, doncs moltes gràcies a Elisenda, Josep Maria, Carles.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu, Jaume.
Molta merda amb les representacions que us queden i això, i nosaltres continuem amb el programa.
Anem d'estrena.
I després d'aquesta entrevista anem a veure com respon el públic a les representacions que estan fent al Teatre Sant Vicenç a l'Anem d'Estrena, que en aquest cas ja porta unes quantes representacions, però ja sabeu que la secció nostra s'anomena d'aquesta manera i l'Adrià Garcia s'hi ha infiltrat entre el públic per veure com respon.
Molt bon vespre. Per acabar el Nadal vam anar a veure els Pastorets al Centre Sant Vicenç. Veurem què els ha semblat al públic i als actors. Endavant. A preguntar al públic què els està semblant als Pastorets. Bones, què t'està semblant?
Molt bé, és molt divertit i sobretot el lloquet i el... I el
rovelló, no?
I el rovelló es fa molta gràcia i m'ho passo molt bé.
Com és que has vingut a veure els Pastorets?
No, mira, jo cada any els vinc a veure des de que tenia 3 anys i nosaltres sempre diem que sense Pastorets no hi ha Nadal.
I creus que tu l'aconsellaries a la gent perquè vinguin a veure-la?
Sí, jo voldria dir-li a molta gent que us recomano molt aquí, que vinguin aquí al Sant Vicenç.
D'acord, moltes gràcies.
De res.
Ara, què us està semblant als Pastorets?
Doncs m'està agradant molt, sí.
És el primer cop que vens a veure'ls?
Aquí sí.
Aquí sí?
Sí.
Sí que havies anat a veure la Faràndula com...
En obres de l'escola, sí. Al teatre mai, és la primera vegada.
I com és que heu decidit venir a veure els Pastorets?
Doncs perquè al meu petit li feia molta gràcia venir i ens van donar propaganda i vam dir, doncs mira, li han cagat el tió, les entrades.
Molt bé. Quin és el teu personatge preferit?
El dimoni.
El dimoni, també. I què els direu a les famílies perquè vinguin a veure els Pastorets?
Doncs jo ho recomano. Està sent molt divertida, amb punts molt d'humor i ho recomano totalment.
Ah, d'acord. Moltes gràcies.
Gràcies.
Veiem que a la gent li estan agradant els Pastorets. Haurem de seguir veient a veure com acaben. Fins ara. Doncs bé, doncs ara ja ha acabat la representació dels Pastorets. Anem a veure què els ha semblat al públic. Bones, què t'ha semblat l'obra?
Molt bé, m'ha agradat molt, sí.
Què és el que més destacaries?
Les coreografies, la dansa, tot.
És el primer cop que vens a veure-la?
No, cada any venim a veure els Pastorets.
I per quin motiu vens a veure els Pastorets?
Per l'entusiasme, per les meves amigues i tot, perquè és superxulo.
I què els diria als nostres oients perquè vinguin a veure aquesta obra?
Pues que val la pena i que és típic de Nadal.
Bones, què us ha semblat els Pastorets?
Molt bé.
Molt bé, molt professional.
Què és el que més destacaríeu?
Home, els dimonis i els efectes especials.
Sí, sí.
Com és que veniu a veure els Pastorets?
Bueno, és que som família dels castellers que han fet el Pilar.
Ah, vale.
I aleshores, bueno, venim a...
Però només per això o també que...?
No, realment els Pastorets són una tradició per Nadal. Però vas voltant i vas mirant Pastorets de diferents llocs i en aquests avui hem vingut per això.
Què us ha semblat la posada en escena dels actors?
Molt bé,
sí?
molt bé.
Per tant, què els direu a la gent perquè vinguin a veure aquesta obra?
Que l'escenografia és impressional i els efectes
sí,
especials.
Sí, molt, molt macos. Sí. que s'animin, que s'animin, sí, que val la pena.
Val la pena. Sí. Nosaltres venim de Barcelona, o sigui que...
Doncs a veure si ve molta gent a veure els Pastorets. Doncs moltes gràcies.
De res. De res.
Doncs bé, doncs ara estic amb la Mar, la Carla, la Marta i l'Edu, que són actors i actrius dels Pastorets. Que, com ha sigut la vostra experiència actuant en aquesta obra?
Jo crec que és bastant bona perquè pots conèixer altra gent i així pots fer més amics i pots estar una estona divertint-te i fer una cosa que t'agrada.
Jo porto uns quants anys i pues, m'ho passo molt bé perquè estàs amb els amics i és com una tradició, no sé, m'agrada molt.
Sí, jo també porto bastants anys i he fet diversos papers i cada any que canvies de paper també va bé mirar diferents perspectives des d'on fer l'obra.
Bueno, l'experiència cada any ja, 10 anys ja fent Pastorets i sempre és un plaer. I més de luxúria.
Quins són els vostres personatges? Expliqueu una mica com són. Sí.
Bueno, jo faig un dels 7 pecats capitals, la gula, i bueno, és el pecat, jo crec, el que atipa més el rovelló, perquè és el golafre, i el seu objectiu és això, que el rovelló caigui en la temptació de menjar-se el sarró.
Jo faig d'àngel, que, no sé, em salvo a la Maria i al Josep, i lluito contra Satanàs.
Jo faig de pastoreta i bueno, el que fem és fer que acompanyar l'escena i fer que quedi més real, saps? O sigui, que no quedi amb només el lloquet i el rovelló.
I què és el que us ha costat més?
Aquest any per mi ha sigut l'escena d'infern, perquè hem fet molts canvis i ha estat difícil canviar les coses que tens com a clàssiques i tal, a coses més innovadores.
Per mi ha sigut temple, perquè jo aquest any és el primer any que faig temple i era com molt diferent, perquè cada any ensenyava una floreta i aquest any pues, ballo.
Per mi ha sigut l'escena on el Lloquet i el Rovelló ens ensenyen a fer sardanes, perquè ha sigut el meu primer any que he dit frase a aquell lloc i ha sigut més diferent, entrava en escena i tot això, i ha sigut bastant guai, m'ha agradat molt.
I heu assajat durant molt temps?
Sí, portem, jo crec que quasi 2 mesos assajant, i assajàvem cada dimarts, almenys pecats, cada dimarts i dijous 2 hores.
Vosaltres també assajàveu tant? O?
Sí, assajàvem cada dilluns i divendres, crec.
I què els diríeu als nostres oients perquè vinguin a veure aquesta obra?
Doncs que és un clàssic nadalenc i que no es poden passar les vacances de Nadal sense venir-los a veure.
Jo els dic que vinguin perquè sortim nosaltres i pues, ja venen.
Jo crec que han de venir perquè és una obra que tu passes molt bé i que fan moltes bromes i et pots riure i tu passes bé durant una estona que podries estar a casa sense fer res, o sigui que és bastant guai.
Va, d'acord, doncs moltes gràcies. Ara estic amb l'Anna i la Laia, que són actrius d'aquí dels Pastorets. Com ha sigut l'experiència d'actuar en aquesta obra?
Molt xula. Bueno, jo porto des dels 6 anys actuant i m'agrada molt.
Ja l'havíem fet i aquest any ha sigut molt guai. Sí. L'han fet molt bé.
Per quins personatges heu fet durant tots aquests anys?
Jo sempre d'Àngel o de Pastora.
Jo Àngel, sempre.
I què és el més complicat d'aquest personatge?
Bueno, la coordinació amb totes les companyes, ja que fem molts balls i hem de tenir coordinació.
Sí, els balls que fem, que també són una mica complicats i tal.
I per vosaltres, què són els Pastorets? Què us transmeten els Pastorets?
No sé, és una tradició de cada Nadal i no sé, ens transmeten alegria i amb tots els companys i
sí,
fem pinya.
Com... pinya amb tota la família, bueno, la família que som al taller de teatre, bueno, teatre en general, i és com cada any ho fem per estar amb els amics i tal, no sé. És com una tradició, sí.
Què els diríeu a la gent perquè vinguin a veure aquesta obra?
que vinguin, que és una obra típica del Nadal i que és per disfrutar-la i està molt bé.
Sí,
jo mateix. D'acord, doncs moltes gràcies. Bones, què us ha semblat l'obra?
Molt bé.
Molt bé, ha estat molt xula. M'ha agradat molt.
Què és la part que més us ha agradat?
La de l'esmorzar del Jeremies.
A mi la de la lluita de l'Àngel contra el Satanàs.
I quin és el vostre personatge preferit?
El meu, el Satanàs.
El Jeremies.
El meu, el Jeremies.
El Rovelló.
I què els diríeu als nens de Sabadell perquè vinguin a veure aquesta obra?
Home, que actuen bé, és un bon teatre.
A mi, no sé, que ho fan molt bé. Jo els diria que aquí fan una obra de teatre molt xula i que l'haurien de venir a veure perquè els agradaria molt.
És molt bona, l'haurien de veure.
Ah, d'acord, doncs moltes gràcies, no? Que vingui la gent de Sabadell a veure els Pastorets, no?
Veniu a veure els Pastorets del Centre Sant Vicenç.
Amunt al Taló, cada dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sabadell. Recordant els clàssics.
I avui a Recordant els clàssics no escoltarem un clàssic, sinó que escoltarem un text contemporani que va guanyar el 6è torneig de dramatúrgia. Francesc, què escoltarem avui?
Escoltarem diverses escenes de l'obra Tocar Mare de Marta Barceló. Una dona sense fills decideix penjar un anunci per buscar una filla i per això signen un contracte singular entre elles per definir la relació com a mare i filla. A la primera escena podrem escoltar com han d'afrontar la seva relació en el moment en què la filla ha decidit sol·licitar un fill adoptiu. A la segona escena, la mare no vol renovar el contracte i sorgeixen alguns problemes entre elles que conduiran a un final inesperat. Serà interpretat per Esperança Vegas com a mare i Anna Rocamora com a filla.
Molt bé, doncs endavant.
I ara m'ho dius?
Sí.
Un cop ja estàs en ple procés.
Sí.
I no has pensat que potser m'agradaria haver-ho sabut abans?
No.
Sóc la teva mare.
El nostre contracte no està escrit que t'hagi d'explicar les meves intimitats.
Ja ho sé. Però se suposa que un mínim de comunicació estaria bé.
No et queixis que no hi tens dret.
No em queixo. Només et dic que no entenc que no m'ho hagis explicat abans.
I t'ho estic dient ara. L'expedient està obert i pel que m'han dit ja no falta gaire. I jo et voldré al meu costat, si és que estàs disposada a ser-hi.
Estàs segura que ho vols fer?
Ho estic.
Sola?
Sola no. T'estic dient que et voldré a prop.
Vull dir, sense pare.
Ai, què passa? Jo vaig tenir un pare i, sincerament, hauria estat millor no tenir-lo.
Ai, filla.
Mama, amb una àvia com tu no li caldrà pas un pare.
N'estàs segura? No creus que et convé esperar una mica i trobar algú? Una bona persona amb qui... Bé, amb qui formar una família?
Tan moderna per unes coses i tan antiga per unes altres.
Ho dic per tu.
Ai, ho he intentat, ja ho saps, però no m'ha funcionat. Així que prefereixo tirar pel dret.
No convé frisar. Està en joc la infantesa del nen.
Què vols dir?
Ampar, estàs parlant d'adoptar una criatura. Com més estable sigui l'entorn que li puguis oferir, millor per ella.
Per això no pateixis. Aquesta criatura tindrà la millor infantesa que sigui capaç de donar-li. Tindrà una mare que l'estimarà i la protegirà. Tindrà una àvia que l'estimarà i la malcriarà. Tindrà una bicicleta amb el manillar blau. Tindrà pomes ensucrades per la fira i excursions al camp els diumenges. Tindrà les marques del seu creixement a la paret, amb la data. Tindrà una fotografia seva emmarcada al costat de l'arbre de Nadal. Tindrà amor, molt d'amor. Tindrà tot el que les meves amigues de l'escola tenien.
Vols que en parlem?
De la meva infantesa? No.
Parlava bé.
Mama, he tingut la pitjor infantesa que pot tenir una persona. I això no es pot tornar enrere, ja ha passat. I no és culpa teva, així que no. No et sentis malament. No saps com voldria tenir bons records d'aquests de postal de Nadal, blancs i tendres. Però no. Jo penso en la meva infantesa i em foto de mala llet i començaria a donar cops de puny i puntades a peu a la paret i a cridar, molt fort perquè no puc entendre com n'arriba a ser de puta la vida i d'injusta i de cruel. No és just! Així que no tindrem aquesta conversa perquè no la vull reviure ni un cop més. I ara, només una pregunta que és: estàs amb mi o no ho estàs? Vols ser l'àvia d'aquesta criatura que arribarà, o no? Perquè jo vull que tingui una àvia i si tu no...
Naturalment que ho vull ser.
Ho dius de veritat?
Clar que sí. Tu saps la il·lusió que em fa a mi ser àvia?
I no ho podies haver dit des d'un principi?
Només em preocupo per tu, en part. És la meva feina. És el que fan les mares. Adoptar una criatura no és fàcil.
Res és fàcil.
Mai m'havies dit que volies ser mare.
Mai n'havíem parlat.
És cert. Potser hauríem de parlar més sovint.
Hi ha coses que no es poden forçar.
Tu manes. Però com a mínim haurem de tenir una conversa sobre com ens organitzarem.
Ho sé. I la tindrem en el seu moment.
No saps quan arribarà?
No. Estic en llista d'espera. Avui fa 4 anys.
4 anys? Ja fa 4 anys? De manera que quan vares... ja hi estaves.
Sí.
Ja has pensat que li explicaràs a la criatura sobre tu?
No ha de saber res. Ja en tindrà prou amb la seva pròpia història.
Ai, mira, els nens sempre fan preguntes, en part. I si no te les fa tu, me les farà a mi. I jo què li dic?
Ai, doncs digue-li que... Ai, jo què sé. Ai, ara no em vull preocupar per això, encara falta molt.
Quina edat tindrà?
Menys de 6. Potser 4 o 5. Ja ho veurem.
Doncs no falta tant. Hauríem de tenir una història comú, una història pactada, per tenir la mateixa versió.
Ai, ja ho farem.
Crec que potser t'aniria bé i tot inventar-te una història. Com a mínim tindràs un lloc amable on aterrar quan miris cap enrere.
No t'ho prenguis malament, però em sembla una bajanada.
Tal vegada ho és. Però si pensar en la infància et fa infeliç, per què no inventar-te alguna cosa que t'agradi recordar i que et faci somriure?
Ai, perquè és mentida. Per molt que ho vulguis, el passat no es pot canviar.
D'acord, oblida el que t'he dit.
Ai, no et sentis malament, mama, que no és culpa teva, de veritat. Sóc adulta, ja està.
Bé, doncs pactem una història només per quan la criatura faci preguntes, va.
Ara?
Ai, per què no?
Ai, perquè...
Si és el que fas cada dia, la gent, si inventar històries. Si en tens la mà trencada.
Em fa molt de pal, mama.
Fem-ho com si fos un joc.
Ets caparruda, eh?
Com una somera, filla, com tu. Ja ho saps. Mira, ja començaré jo. El teu pare i jo sempre havíem volgut tenir una nena. Ens va costar molt que jo quedés en estat, però al final va succeir. De manera que va ser una nena molt desitjada. El teu naixement ens va fer tocar el cel amb els dits. Continuo?
Si vols.
Et varen posar en part, per la teva àvia, la mare del teu pare, que et va rebre amb il·lusió perquè eres la seva primera neta.
Amb molta il·lusió.
Això, amb molta il·lusió. Moltíssima. Eres una nena molt llesta, aprenies les coses molt de pressa i eres simpàtica i riallera.
En reia molt, no?
Sí, molt. Semblaves un cascabell i ens feies riure molt a nosaltres. Els diumenges?
Els diumenges anàvem d'excursió al camp.
T'encantava. Sempre duíem alguna amigueta teva. En tenies moltes. A l'escola eres una nena molt popular.
I tenia una bicicleta.
Sí, una bicicleta. Vermella?
Amb el manillar blau.
Amb el manillar blau, això, com la de l'anunci de la tonyina. Te la vàrem regalar un Nadal.
Sí, estava davant l'arbre que posàvem sempre al menjador.
Tu sempre el decoraves.
I a tu t'agradava com em quedava.
És que tenies molt de gust.
I m'explicaves contes abans d'anar a dormir.
Cada nit.
I jugàvem al parxís.
I a més coses, a cartes, al dominó.
I reiem molt, te'n recordes?
Me'n recordo, no paràvem de riure.
I quan ens donava l'atac no ens podíem aturar.
El teu pare no em tenia per què reiem tant.
I això ens feia riure encara més.
Ai, sí.
I a la paret hi havia les marques del meu creixement que fèiem cada any.
Just aquí, sí. Però quan vàrem repintar el menjador vàrem quedar tapades. Per això ara no es veuen. Em vaig disgustar molt amb els pintors.
Teníem una maca i tu em gronxaves.
La posàvem als estius.
El papa tenia una guitarra i cantàvem.
Afinaves molt bé i per això et vam apuntar a la coral infantil.
Fèiem veus.
Ens ho passàvem bé.
M'estimàveu molt.
T'estimàvem infinitament, en part.
Hauria estat bé, no?
Sí.
Quina merda.
Filla, abans que te'n vagis hauríem de parlar.
Ai, tinc una mica de pressa. Tinc una reunió d'aquí a una hora. Ha de ser ara?
Sí.
Digues.
D'aquí 15 dies acaba el contracte.
Però si era de 2 anys.
I ja han passat.
Ja han passat?
Sí. El mes que ve torna a ser abril.
Vaja, m'ha passat molt ràpid.
A mi també. I el cas és
que... Sí, l'hem de renovar. Tens raó. En parlem la setmana que ve. Per mi no fa falta canviar res. És que he de marxar.
No, espera un moment.
Ai, què passa?
A mi sí que... Vull dir que jo... Jo no... No el vull renovar.
No el vols renovar?
No.
Vols més diners?
No es tracta d'això.
És que t'has cansat de mi? T'avorreixo? Vols un altre fill? És això, oi?
No.
Si et sents sobrepassada, puc venir menys dies a dinar. O truca menys. Puc... Pots agafar més vacances, si vols. I no cal que m'abracis tant, ni el regal de Nadal. No m'importa gens. Podem canviar tots els punts que tu vulguis. Podem negociar.
No vull negociar.
Però, i la teva... Ai, com li deia la Cèlia? Carència emocional? I la teva carència emocional? Ja no la tens? Sóc jo que no l'omplo.
No és això.
No vols ser més la meva mare?
Sí que vull ser.
Ai, llavors, parla clar perquè no ho entenc.
L'altre dia, quan em parlaves de la criatura que volies adoptar...
No vols ser àvia, és que ho sabia. Mama, no em facis triar.
Per res del món. Vull ser àvia i vull ser ta mare.
Ai, doncs, de què parlem? Per què m'espantes?
Vull formalitzar la nostra relació d'una altra manera.
De quina manera?
Et vull adoptar.
Què?
Et vull adoptar. Vull que siguis la meva filla.
Però si ja ho sóc.
Legalment.
Però si ja sóc adulta.
Es poden adoptar persones majors d'edat. No és cap cosa estranya.
Però llavors el teu pagament mensual...
Em deixaries de pagar.
I tu? O sigui, aquests diners els necessites o no?
Ja m'espavilaria. Això no importa ara.
Em vols adoptar?
Sí.
Però quin cony de sentit té això? Ara! Seriosament, ara!
No t'alteris, Empar. És només una proposta. Pensa-t'ho i...
I tot això que hem signat? Les freqüències, els dinars, les telefonades... Ara ens hem de carregar tot això?
No, no. Tot això ho podem mantenir. Ens ha ajudat molt. I quan vingui la criatura haurem de mirar com ens organitzem. Però sense paper, sense signar. De manera natural.
No, 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 no. A mi no m'hi emboliquis. Ja em va bé així com està.
No vols que t'adopti?
I per què collons hauria de voler ara... Que m'adoptis.
Ai, no parlis malament, filla.
Ai, mama, és que em poses nerviosa. Ara vols ser la meva mare?
Et molesta o què?
Em sobta, la veritat.
Però per què no podem fer les coses bé?
Però tu com saps si això és possible? Has anat al jutjat? Ho has consultat amb un advocat o què?
Encara no he mirat res. Només és una idea que m'ha vingut al cap i que et volia comentar. Ah,
no ho has mirat. Em treus el tema i ni tan sols saps si és possible.
Em volia saber la teva opinió.
Doncs la meva opinió és que això és una merda molt grossa. Au, ja la tens. Aquesta és la meva opinió.
No importa que siguis tan ofensiva.
Ho sento si he ferit els teus sentiments, però tu m'ho has demanat.
Ha estat només el suggeriment. Però ja veig que el que tu vols és una mare a la teva conveniència i que puguis deixar quan et cansis.
Mai he dit el contrari. És el que vàrem parlar el primer dia. Negocis.
Sí, era així. Però han passat 3 anys i les coses han canviat.
Jo estic bé així com estic. Tu no?
A mi ja no em basta. Així que si la meva proposta no et va bé, d'aquí un mes, en acabar el contracte, el donem per liquidat i acabem amb això.
Què?
Ja t'he dit al principi. No vull renovar aquest contracte.
I em deixaràs tirada?
No. Són negocis.
Ets la meva mare. Fa 3 anys vaig entrar per aquesta porta i ens varen convertir en família. Què pretens ara? Desaparèixer de la meva vida i pretendre que no ha passat res?
Però tu has sentit el que t'he proposat? T'estic dient que vull ser la teva mare. Vull ser-ho de cor i també legalment i per sempre. I entenc que tinguis por, ho entenc perfectament. La Cèlia ja em va dir que probablement...
Mira, la Cèlia se'n pot anar a la puta merda!
Ai, filla!
Me'n vaig!
No te'n vagis encara, acabem de parlar.
Ho sento, he de marxar. És que he de pensar. Tinc una reunió. Me'n vaig.
Ampar.
Adéu.
Ampar. Sí, és la meva filla. Què ha passat?
Entenc que et faci por, però la moto és tan pràctica per anar per la ciutat.
Què? Com està?
Si hi ha embusos, et fiques pel mig.
A quin hospital?
Aparques on vols.
Vinc ara mateix. Però encara és viva, oi? No m'enganyis, sisplau.
I no gasta res. Tots són avantatges.
Per favor, no deixin que es mori.
Vaja, quina putada el contestador. Bé, és igual. Et deixo el missatge igualment. Només et volia dir que... em sap greu haver marxat així. M'he alterat molt perquè... bé, tant se val. M'ha vingut molt de nou això que m'has dit, d'adoptar-me. Ho sento. Sento haver-me posat així. Sento haver-te cridat. Deixa'm que em pensi la teva proposta. No sé si estic preparada, perquè no sé ben bé què implica, saps? Si no vols renovar el contracte i tens tot el dret, només faltaria. Però és que només el fet de pensar que... ai, mama, no podem... mira, m'estic fent un embolic. És igual. Ja sé que demà no em toca, però si no et fa res, vinc a dinar i en parlem. D'acord?
Avui han trucat de menors. T'han assignat una nena de 4 anys. Es diu Maria. Jo els he dit que ara mateix eres a l'hospital, però que en uns dies o una setmana ja estaries bé. Que els trucaries. Després he anat a encarregar una bicicleta vermella amb el manillar blau. I ara t'estic dient això, perquè encara que no m'ho han sabut confirmar, jo estic segura que em sents. Així que, en part... espavila, filla, desperta, perquè finalment tens el que volies. Tens una mare que sóc jo, i m'és igual el contracte o els papers de l'adopció o el que tu vulguis, m'és igual. Em tens a mi, i si et despertes, tindràs també una filla que et necessita, que necessita les excursions dels diumenges, les pomes ensucrades i les marques a la paret. Seràs... una gran mare. Com diries tu? Una mare de puta mare! Vaja, crec que mai havia fet servir aquesta expressió. De puta mare. De puta mare, filla!
Els dimecres al vespre, amunt al taló. Teatre de Franc.
I arribem a la recta final del programa i, com sempre, en aquest final del programa ens acompanya l'Elvira Franc per explicar-nos doncs, les obres que ha anat a veure a Barcelona. Bon vespre, Elvira.
Hola,
què tal?
Bon vespre.
Com va? Han provat totes aquestes festes de Nadal, ara que ja hem tancat tota la temporada.
Molts torrons, moltes nebles i, bueno, doncs ara fer una mica de dieta, eh?
Molt bé, que em comentaves un dia que tu justament a l'època de Nadal és quan anaves menys al teatre.
Menys al teatre.
En canvi, sí. Durant tota la resta
de
l'any...
bé, no a l'època de Nadal, el dia de Nadal no anem a teatre.
Ja.
Quan molta gent hi va, doncs nosaltres no hi anem. Perquè hi anem tot l'any.
Ja està.
No.
Molt bé, i què ens portes,
però
doncs,
sí,
avui?
Però he anat al teatre. Sí? I tant, sí. Aquests dies també hi ha
també
anat.
Anat,
eh?
També
el dia de Nadal
bé.
No, però també he aprofitat altres dies. En plenes vacances encara va més bé. Eh? Avui us porto L'habitació del costat, de Sara Run. Traducció de Joan Sallent a la sala La Villarroel. L'autora ens fa retrocedir en el temps i ens porta a l'època victoriana, els inicis del funcionament de l'electricitat. Un metge s'inventa un aparell elèctric que és un vibrador. Què fa les delícies de les seves clientes? La muller del doctor vol saber quina mena de teràpia fa el seu marit, ja que escoltant darrere la porta del seu consultori sent que les dones criden de plaer. Amb un llenguatge fàcil, l'obra ens parla de la ignorància de la dona sobre temes de sexualitat, la repressió sexual i els tabús en aquella època que existien sobre aquest tema. Ridiculitza la societat burgesa i el desconeixement científic, però també ens parla ja més profundament, de la complicitat femenina, del racisme, de l'amor i de compartir les experiències amb les persones estimades. Un argument que podria ser groller i banal, depèn de com es presentés, però que el seu director Julio Manrique l'ha transformat en situacions còmiques i divertides, però amb una delicadesa i una airositat i amb profunditat. Rius molt, però també hi veus al fons el missatge que volen donar. L'espai escènic ja captiva l'entrar. El primer cop de vista sembla com un mirall, on hi veus un públic reflectit, o el mateix públic, però de seguida descobreixes que és una capacitat al centre del públic en dues bandes, i molt estret, i emmarcat d'una forma ovalada a cada costat. Per tant, no veus el mirall, veus a l'altra banda de l'escenari el públic.
Perquè a la sala Villarroel fan diferents disposicions, però últimament la posaven, o sigui, un espai central, exacte, que era l'escenari, i a banda i banda hi havia les grades del teatre. També és així?
Així mateix, però com que està emmarcat com un mirall, yeah, un quan seu sembla que et vegis, i no, el que veus és a l'altra banda de l'escenari. Però com que està emmarcat d'aquesta manera, dius, això és un mirall? Ai, no, que no em veig jo, veig els de l'altra banda.
Els altres espectadors.
Un efecte òptic molt interessant, eh? El vestuari és esplèndid i molt ben confeccionat, també la música i l'espai sonor està molt ben cuidat, però sobretot totes les actuacions són molt reixides, en especial la sabadellenca Carlota Olzina, que fa un paper extraordinari. Còmica, ja no havia vist mai un paper còmic amb ella, i el treu amb una lluentor fantàstica, que representa això, d'una manera molt generosa i molt plena de força. Penso que val la pena gaudir d'aquesta qualitat teatral indiscutible. Estarà en cartell fins al 3 de febrer. Val la pena, eh? Mm-hmm. Per riure una estona, però també per trobar-hi un xoquet.
Saps si l'autora és de... Perquè això dius que està ambientada a principis de... o finals del segle XIX, no? L'època, sí, victoriana. Mm-hmm. És de l'època o és actual?
És actual.
És contemporània.
Sí, sí,
és una autora...
sí. És contemporània. El que passa que ho ha posat
ho
en aquella època
en aquesta...
per, més o menys, doncs, parlar d'això, del desconeixement de la sexualitat d'aquella època i d'ara potser també, eh?
Mm-hmm. Sí, 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 sí.
És interessant.
Molt bé.
Per això tinc de riure, per això.
Per riure, doncs. Molt,
sí,
bé. Què més ens portes?
Ara una de més sèria. Una reposició d'un tema que potser és massa, ja dic massa actual. La violència sexual. Jo la vaig veure l'any passat a l'Espai Brossa. I ara la faran al Teatre Lliure de Montjuïc, a l'Espai Lliure, que és l'espai aquell més petitó, eh? La faran a partir del 23 de gener fins al 3 de febrer. L'obra es titula... AUC, el so de les esquerdes, una producció de Les Impugibles i Carla Rovira. Les Impugibles són la Clara i l'Ariana Peia, acompanyades de les actrius Júlia Barceló, Olga Lladó i Maria Salirat. Ens fan viure aquest espectacle de música, ball i un text extremadament colpidor per parlar, tal com us he dit, de la violència sexual. S'encaren directament al públic d'una manera personal. Expliquen ja des d'un principi que estadísticament, de cada 5 dones, una ha estat víctima del maltractament sexual. En definitiva, compten que si el públic, l'aforament del públic hi ha 125 espectadors, trobarien entre el públic almenys 25 persones que han patit aquesta agressió. Mm-hmm. És que ja et quedes, sí, quan primer surten i diuen, aquí tenim 125 persones. Per tant, si contem això, doncs penses, ostres, eh?
I és molt directe, no?
Molt directe. Una
implicació directa amb l'espectador.
Parlen de violacions, de l'agressions de carrer, dels abusos a menors, de l'extralimitació sexual en una parella per part de l'home. Personalment, el que em va commoure més va ser la música de la Clara Peia, que a mi sempre m'ha agradat molt. M'ha captivat sempre, però aquesta vegada, amb les explicacions que afegeix i com crea les seves composicions, em va atrapar encara més. Com és habitual, utilitza el piano i els sons electrònics i els loops, les bucles, que donen força a tot el que vol expressar. Especialment em va esgarrifar una escena molt gràfica i suggerent que ella intenta tocar el piano i les altres actrius ho impedeixen acariciant-li tot el cos. Esborronen també les coreografies intenses i molt impactants creades per la seva germana, l'Ariadna, que és una coreògrafa, la Diana Penya, que és la persona que ha fet la coreografia de Degoll de Gom, de Mar i Mar.
Ah, caram.
És molt bona coreògrafa, aquesta noia, eh? Ara és més coneguda per Mar i Mar, però ja fa molt temps que es dedica a això i és espectacular el que ella...
La germana es Peia, no?
Es Peia. Una és pianista i l'altra és coreògrafa. Totes dues? Qui més? Excepcionals totes dues. El text és tan explícit i tan cru que una, de veritat, es posa la pell de gallina. Hi ha moments, a parer meu, més forts, per exemple, un monòleg que fa la Júlia Barceló, dolorós i deplorable, que explica l'abús a una menor. Un muntatge provocador, destrossador i reivindicatiu, que potser no pot agradar a tothom perquè és molt dur, és molt fort, però crec que és molt important que es posin aquests temes en els escenaris, que també se n'han de parlar.
I tant, i tant. Que per això serveix també el teatre, no només per riure, sinó que també per denunciar i per una mica ser un ull crític de la nostra societat. Elvira, moltes gràcies. Avui ens has portat dues obres, una contrastada amb l'altra, però sí que amb un tema bastant, que és el sexe, no?
Exacte.
O la sexualitat. Vull dir que està enfocat de dues maneres diferents.
Això mateix.
Doncs moltes gràcies, Elvira, i ens retrobem la setmana vinent.
Fins la setmana que ve, adéu-siau.
I amb aquests comentaris de l'Elvira acabem el programa número 101, però seguim la setmana vinent amunt amunt a pujar aquesta costa del mes de gener i la pujarem amb alegria i ho fem, com sempre, a l'Amunt al Taló. Salut i teatre!
Amunt al Taló!